A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. Estàvem a punt d'escoltar la sintonia, però és que estàvem aquí parlant de... Bé, no, de la crisi no, eh? Però ens havíem quedat, com sempre, amb un esquer la setmana passada per posar-lo sobre la taula la setmana que ve. Tot això que tenia relació amb el fet de la responsabilitat de ser pares, etc, etc, i totes aquelles qüestions afegides. Per tant, ens en quedava una... Si això s'aprèn, si no s'aprèn, si s'ha de pensar molt, si s'ha de pensar poc, si això de ser pares ha de venir això d'un cop de sang i de pressa i d'estimació, o hi ha d'haver aquí una mica de pragmatisme i començar a fer números, i allò que ens deia en Roman, que hi ha gent que sí, que està acostumada a fer, encara que s'estimi molt una altra persona, sempre fa números de tot i escandalls de futur sobre, sobre si això es podrà aguantar o no es podrà aguantar. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Hi ha d'haver una mica de tot, hem de suposar, no?
Bueno, la personalitat dels futurs pares o de les persones que volen ser pares atreveixen tot el que fan, i el fet, la pròpia maternitat i paternitat també. Si és una persona que ja fa números per tot, no deixarà de fer números pel tema fills. I si no els fa, bueno, podria ser que no els fes tampoc. Déu proveirà.
D'acord. Ens ho has posat molt bé ja, eh? Perquè, esclar, la llibertat que... Bé, totes les parelles poden tenir una criatura.
En principi, fins a que es demostri el contrari, sí.
Sí. I suposo que cadascú deu tenir les seves raons.
Cadascú de la parella.
Cadascú de la parella.
Sí.
I no sé si a vegades el psicòleg diu, per què l'heu tingut? I encara es diu això, és que ha vingut així, la cosa està... Tal.
Sí, sí? Però això és molt, molt interessant, perquè no s'ha de confondre... planificació amb desig, no, quan la gent diu no, és que ho vam anar a buscar, estava, no, vam triar l'època, sí. Com, el qual, i bueno, hi ha gent que és més planificadora i ho pot fer d'una manera més conscient, i uns altres que, bueno, que potser sí s'ho troben.
D'acord.
Però del moment que això tira endavant és que hi ha algun desig de tirar endavant, perquè si no, o sigui, no es tira endavant. Dic perquè de vegades alguns pares davant d'aquest tipus de preguntes es senten com culpables, no? Per no haver estat com previsors o no haver... Mira, de vegades els fills venen com venen, no?
I no cal donar-hi més voltes, vols dir?
No, diríem, perquè en això sempre hi ha alguna cosa que no s'ha fet, o que s'ha fet d'una manera tal que ha deixat portes obertes perquè això passés. De vegades són els propis sistemes anticonceptius, o sigui, la pastilla, no? La píldora anticonceptiva té un 1% o un 1 i pico d'error. És a dir, el tio, embarassos, diríem...
Tot i que partint del que dius, dono una certa sensació de dir tant, no penseu en com va anar la cosa, sinó penseu més en què el tindreu, no? Doncs ja està.
És que el com va anar és una part de la història,
sí,
i de la manera de funcionar de la parella. Ara, el fonamental és que hi ha un desig de tenir aquell fill, no? De ser pare. Hagi vingut com hagi vingut. I aquesta és la part...
N'hi ha prou amb el desig?
Diríem que és una part fonamental. Una part fonamental. L'altra pregunta seria desig de què? no? És a dir, perquè no tot desig és diríem, ni és en positiu, de vegades hi ha fills que...
Vols dir això de dir, el desig, el vull tenir, molt bé, però per què el vols tenir?
Efectivament, què ve a omplenar de la vida d'aquella mare, d'aquell pare?
Encara que sent una bestiesa, s'ho han de preguntar els pares, això?
A veure, s'ho preguntin o no, opera. Això està funcionant sempre. No, de vegades els pares, no, ja ho diuen alguna vegada, diuen, com se'm va córrer a mi tenir fills, no? De vegades els fills ho diuen, mira, tonto, no haver tingut fills.
O l'entorn els hi diu als futurs pares, no? I bé, ara s'ha d'acabar, no sé, tal, totes aquelles...
Sí.
Té de que hi ha tot un... No sé si dir-ne, què podem dir d'això, una certa pressió...
Mira, la gent parla.
Sí, anava a dir, perquè això, les parelles que s'acaben de casar o que acaben de viure en parella ja tenen l'entorn que diuen, bueno, i les criatures fan no sé què, i quan en tenen una i quan l'altra no sé què, i tal. No?
I els tòpics... Són terribles.
D'acord.
Són terribles.
I són sempre, no?
I el que... Això és com sempre, no? Quan més cintura, més mascara tingui la persona...
Millor ho passarà.
Exactament.
D'acord,
no?
D'acord.
I de vegades és curiós, hi ha converses que són d'aquestes de pregunta tòpica, resposta tòpica, nova pregunta tòpica, i dius, mare de Déu, quina conversació.
Fins quan? D'acord, no, però dius,
bueno, no, quan tenen el primer, diu, què, i ara ja pensant en el segon, no, home, ara no puc pensar en el segon, perquè estic amb aquest, diu, bueno, però després voldrà un mes, home, sí, ja ho pensa.
Te la saps de memòria.
Clar, que més o menys és totalment anticipatòria.
D'acord,
no?
D'acord. Suposo que ningú deu arribar a una consulta i deu dir, bé, el tenim perquè ens van dir de tenir-lo. Suposo que no, no?
Bueno, en principi no.
En principi
però, per
no.
exemple, un desig pot ser per contentar a un altre.
Vaja.
Per contentar a sa mare o a son pare, no ho sé.
I això funciona?
Bueno, això opera, això es veu i diríem, i que sigui un nen... perquè el pare vol un nen o l'avi vol un nen o al revés, o una nena, perquè el desig sempre està funcionant d'una manera o d'una altra.
Això vol dir que hi ha multiplicitat de desitjos.
Sí, sí, inclús per a cada fill, és a dir, que el primer fill ve o respon o omplena un tipus de desig, que el segon ja no serà igual, perquè diríem... perquè ja tenen un i ja és un altre
com totes les coses per segona vegada, no?
exactament. I el tercer sí, ja tercer, i també el fet de no tenir més, no? També és tot una part
vols dir decidir no tenir-ne més?
Efectivament, decidir no tenir-ne més, que sembla que no, però és una cosa costosa, sí.
Encara que fins i tot algú ho pugui tenir previst, allò de dir tindrem dos fills.
Sí, ja que diu tindrem dos fills, però jo n'hagués tingut quatre. I de vegades no importa el número, és a dir, hi ha qui ten cinc i diu, jo hagués arribat a set. Però clar, o sigui, no podia per això, o l'altre no volia, és a dir, que hi ha restriccions, és a dir, que no, hi ha alguna cosa d'aquest desig que pot quedar insatisfet en una certa mesura.
Fins i tot ens posem en el principi, hi ha persones més donades a la canalla que altres, no?
Sí,
sí,
sí, sí. I persones, diríem, que porten més bé determinades edats de la canalla que no pas altres. De vegades, no, sense pares, dius que jo amb un nadó...
Allò, una certa empatia, hi ha persones que la tenen més que d'altres, encara que sigui el propi fill.
Sí, sí, és a dir, que a veure, que això que deia, hi ha pares que diuen amb un nadó no saben què fer, no? Inclús molts es senten culpables amb un primer fill, pensen que haurien d'estar sentint campanetes i música celestial, i l'únic que senten són plors i no dormir, i dius, ui, no, què és això? Però que diríem, no, el roce fa la relació, i això va venint, i quan són una mica més grans i que ja justament no ja donen, hi ha més possibilitat d'empatia, més comunicació, doncs ja es viu d'una altra manera i ja es comença com a gaudir més d'aquest vincle.
El gran tòpic o la gran reflexió, hi ha una edat bona per tenir fills?
Ja diríem el rellotge biològic,
que ho delimita,
que està allà, i diríem, hi ha els passos o els processos de la vida, és a dir, l'adolescència en principi no és un moment per tenir fills, pot passar, i diríem, però diríem que seria més aviat excepcional que realment això, veus, per exemple, és un cas bastant clar de moltes adolescents que tenen els fills perquè les mares el volen i l'ajudaran i tal, però diríem que està operant molt més el desig de l'àvia, diríem, que no pas el de la futura mare. Sí. O sigui, l'adolescència tampoc és ben bé. I a partir d'aquí ja depèn molt dels encaixos personals i de parella que tingui cadascú, no? I el que sí, no, perquè feies tu la pregunta cap al final del programa passat, de si és una cosa que s'ha de pensar,
sí,
molt,
no? Aquí anava, mira, sí. Si una parella ho ha de pensar molt, això?
A veure, com
qualsevol... O què ha de tenir en compte? Si és que ha de tenir alguna cosa en compte, més enllà dels desigits de dir, va, ho volem tenir.
Efectivament, doncs ha de tenir en compte que és una decisió transcendental, o que és un pas transcendental, com n'hi ha d'altres a la vida, eh? Tampoc ara li donarem aquí un caire mític que no cal.
Perquè és que potser més d'un oient pensarà, bueno, però això és una obvietat, no?
Bueno, sí, és una certa obvietat.
Però vol dir que encara que ho sigui, una obvietat no deixa de ser transcendental.
No deixa de ser transcendental. Hi ha de rebre el tracte que reben les coses transcendentals de la vida. Si per fer una hipoteca, si per tenir un gos, no? Vull tenir un gos, diu, va, agafa-ho. No, escolta'm, no? Que és el que fan els nens. Per què? Jo vull el gos. No, espera. Que el gos s'ha de treure a passejar, que s'ha de fer això, que fa... i bueno, ja acaba en un hàmster la cosa.
D'acord. Però vols dir, si això ho fem en un cas d'un animal de companyia, per dir-ho així, sí, què no s'ha de fer?
Exactament.
En un fet...
Sí, és a dir, no, perquè la paraula pensar engloba massa cosa. Pensa, des de l'hora, no és...
Vols dir que arribaran a pensar tant que al final potser se'n desdiran, no?
Bueno, és que hi ha una... El pensar, quan diem pensar, hem de veure què estem dient. No és només un acte racional, no és una qüestió racional. És, diríem, sí, tenir en compte les implicacions que té, la disposició que un té, anticipar-se una mica al que serà la vida que vindrà després, poder, diríem, també compartir a nivell de la parella les expectatives que un té respecte a un mateix i respecte a l'altre, no? Tenir un cert ideal comú, una mica, no? De punts comuns, anar, diríem, bueno, això, com anar ficant-se en el que després seran, un cert tarannà que tindrà la parella, de sempre anar parlant al voltant de coses que passen amb els fills, que porten a haver de parlar-se moltes coses. Fa poc vaig tenir una conversa, estava en una conversació, i un senyor que era pagès, i en un moment un li diu, bueno, però vosaltres feu vins. Diu, no, el vi no es fa, s'elabora. I els fills, en certa mesura, tampoc es fan, no? S'elaboren. És un procés.
És una bona metàfora.
És bona, eh? És un bon procés, és un procés d'elaboració que porta, diríem, un cert temps d'anar, diríem, anar posant-se en la qüestió, no? El moment en el que, diríem, hi ha persones que diuen, bueno, ja, eh? I hi ha unes altres que diuen, bueno, com no sabem quan vindrà, doncs comencem. I clar, i venen quan venen, i passen les coses que passen, però dic perquè no és una... Hi ha qui ho diu, diríem, qui posa dia i diu a partir d'avui, comencem, sí. Hi ha uns altres que ho fan d'altra manera, però diríem que ja hi ha tota una certa elaboració al voltant del... No, de donar aquest pas tan transcendental.
I ha de ser.
És convenient. És convenient per el que dèiem, com qualsevol decisió transcendental. És a dir, si un, no ho sé, no, comprar una casa, fer una hipoteca, diu, no, passes pel davant del primer banc i dius, hola, dóna'm una hipoteca. Probablement ara li diuen que no. Però dic, no, és tot un procés de veure què, com, quan, de quina manera, i no es fa en un dia. Requereix no? anar donant-li voltes, anar passant per allà, i que diríem, si lo dels fills també té una dimensió econòmica, que de vegades potser en alguns casos prima massa o prima molt sobre la qüestió del desig, però que més val que tenir-ho clar. És a dir, hi ha persones que no volen, diríem, renunciar a un determinat nivell de vida, i que volen pels seus fills o també una determinada...
Això no vols dir que sigui ni bon ni dolent,
no.
Però que serà bo que algú ho manifesti ja abans per evitar...
Sí, més val tenir-ho clar.
De la mateixa manera que molts altres diran, bé, si haguéssim de pensar sempre en les nostres condicions econòmiques, no els haguéssim tingut mai els fills.
Sí.
Segurament moltes mares o moltes àvies podien pensar, bé, mare de Déu, a la nostra època, si haguéssim pensat això, no haguéssim tingut ni una criatura.
Tal qual. Mira, fa poc que parlàvem de l'adopció. Per exemple, l'ètnia gitana no dona nanos en adopció. I de vegades tenen unes condicions terribles, però no els donen. O sigui, els mantenen, i
com si
tinguin per menjar o mengin saltejat. No és la part fonamental, no? És curiós. I tot és molt lícit, l'únic que una això, de saber una mica per on va i per on vol tirar, i que cada una de les eleccions permet unes coses i implica renunciar a unes altres, no? Podríem dir,
o sigui, més enllà del desig, que això no té res a veure amb estimar més o menys la criatura ni en voler-la o deixar-la de voler.
Efectivament, conjuminant desitjos. És a dir, que el desig de fill ha d'anar, diríem, articulat amb altres desitjos de la vida de les persones, dels pares, no? Perquè no? En alguns casos passa per davant de tot, i això que dius, pues si no tenim ni per viure tots, és dir, bueno, ja veurem, però el fill és el fill.
Perquè un altre pot dir, no és una visió una mica egoista de l'assumpte? Que la mare o el pare o la parella pensi en allò que perdrà quan...
És realista, és a dir, en el ben entès de que no ho acabarà de saber fins a que li passi.
Fins a que sigui un moment,
sí,
no?
Sí, però diríem, ja, no sé, els pares que tenen una determinada economia, doncs ja saben que hauran de deixar, no sé, el gimnàs, no sé què, i això és així, i que, bueno, en comptes del gimnàs hauran d'anar a córrer pel passeig o fer altres coses.
O si tenien temps per determinades coses, doncs ara...
Efectivament, que ho hauran de consumir amb el fet de la dedicació al fill.
Molt probablement aquestes renúncies vindran compensades per l'alegria.
Bueno, aquí està la cosa, també, que de vegades, no, s'espera, diu, menjarem saltejat, però serà tal l'alegria que tindrem, doncs l'alegria no omple l'estómac, això segur. Podrà donar moltes alegries, però la gana la passaràs igual. Potser tens millor disposició a passar-la, però diríem no...
Que aquesta disposició no serà perpètua, vols dir?
Ni perpètua ni plena. Ah. No, perquè els fills poden satisfer determinades apetències, desitjos, interessos, omplir... Ara, diríem que si es va sobrecarregant d'exigències, o sigui, si per exemple ha de donar sentit a la vida dels seus pares, home, vaja Sant Benito pel pobre fill, és a dir que...
Em torno a posar però l'altra posició, més home, un fill dona sentit a una parella?
Sí, diríem, tenir el fill dona sentit. Ha de tenir un sentit per aquella parella. Això és justament del que parlem.
Però un cop es tinc.
Però hi ha sentits i sentits. O sigui, si ha de donar resposta a totes les apetències, a totes les necessitats, a tot el de la vida, és massa. Pot donar un sentit a aspectes molt importants i que, diríem, i que no arriba a tenir-ho, deixaria un buit molt important en aquella persona.
Vols dir que l'arribada d'un fill no sempre podrà cobrir totes les renúncies que pugui fer o que es plantegi una parella?
És clar, és que diríem, si no passem tot el compte del fill, no, que ha de pagar tot, i podrà amb algunes que diríem que hi ha renúncies que han de ser per pròpia convicció.
I suposo que tornes a repetir que això no té res a veure amb que s'estimi més o menys el fill.
En principi, no. Però diríem que pot generar més ambivalència, no? És a dir, que se l'agafin amb el fill, que s'enrabin, no? Com per lo que han renunciat, i resulta que l'altre no, no els ha omplert, eh? Però això no, no serà pas culpa del fill, en principi.
D'acord. Mm? Això seria culpa de la immaduresa dels pares, no?
Això sí, seria un ser, sí, o d'immaduresa o de...
Dic així i matisa tot el
que... O d'una apreciació que no...
Que era equivocada.
Que era equivocada, eh? Que era una expectativa massa elevada. Mm? A part de que és com tot, no? Quan tenim allò que desitjàvem, bueno, dur altra, venen nous desitjos, no? Hi ha més coses, no. Més enllà.
Vols dir que a vegades és com la vida, això? I ja el tenim?
Sí, ara.
Molt bé, i ara què?
Següent,
exacte. I ara
exacte, no? Sempre. I diríem, i que donen moltes satisfaccions, i que donen moltes... Però que la convicció dels pares, de saber que ho fan per si, i per un mateix, eh? I que no, i que el fill colmarà moltes coses, però no donarà, diríem, sentit a cadascuna de les renúncies que hagi hagut de fer. Renúncies, modificacions, adaptacions, el que està clar és que segur que s'hauran de produir, diríem. No, no, per exemple, quan algunes mares perquè la mare segur, vaja, la mare, molt difícilment trobaràs una mare que et digui, no, jo estic igual que abans, eh? A mi no m'ha canviat res. Eh? I de vegades sí que escoltes més quan una mare diu, és que... No, el meu marit està igual. Diu, que no ha canviat res. Fa exactament el mateix. Això ja pot ser més. Ja diríem...
Més preocupant, vols dir?
Pot ser, sí, segur que preocupant, però és possible.
D'acord.
Podria ser possible.
Sí, és possible, però
serà una mare, no.
D'acord, però serà un senyal, suposo, d'allò que dius, de la deixadesa de responsabilitat cap a la mare, absolutament.
Bueno, perquè, sí, una delegació total.
Una delegació total i sí, absoluta, no?
Sí. Que, bueno, això es diu normalment amb una queixa important per part de la mare. Bueno, jo no pretenc que tal, però és que igual.
Mm-hmm. No? Un copet de mà, com
un copet de mà, és una modificació, no? Una adequació, alguna renúncia.
O sigui, que és més fàcil tenir un fill que no contestar-ho perquè es té.
Sí, tenir-ho, sí, és relativament fàcil. Diríem, de vegades, tampoc no són respostes que es puguin donar
exactament. Categòriques i absolutes.
Categòricament, no, diríem, perquè volia, no?
I
perquè
ja
tenia ganes, sí, i poques vegades escoltes persones que et diguin, vaja ficada de pota que he fet, com, bueno, com he pogut fer això, és excepcional, eh? És excepcional, dic, amb,
sí,
és a dir, que sí, que potser sí, que se n'ha complicat molt la vida...
El professional ja entendria prou amb això? És a dir, per què ho teniu? Per què ho volem?
Sí, sí, això ja és un reconeixement de que està allà per alguna cosa que té a veure amb els pares. I després també toca treballar, de vegades quan venen ja a la consulta és perquè algú està fent mal, diríem, o preocupant, veure justament quines són les coses que no. Bueno, i la possibilitat de saber més sobre què és això que ha quedat tan, no, o per què s'ho prenen tan malament segons quines coses que fa el nano, no? Perquè els hi afecta tant, de vegades hi ha coses que són part de, no? Té 2 anys i no parla, bueno,
perquè, ja parlarà,
perquè, sí, perquè tenen tanta d'allò perquè parli, no? Per posar una cosa,
sí,
molt
sí,
simple,
sí, 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 sí. Hem de suposar que el moment en què la parella coneix que serà o que arribarà una criatura a casa seva és un moment de felicitat sempre, no?
De molta emoció.
De molta emoció.
De vegades, o sigui, pot ser des de por, no? Fins a...
Ja pots dir, no? Aquella cosa d'anar esperant, ai, ara sí.
Exacte, quedar-se sense alè, de... No, una impressió forta. I sí,
allò del no hi ha marxa enrere, ara sí,
sí,
per dirigir en la decisió, no?
Per exemple, aquí i comencen això, no? I les incertidumbres i les pors i les ganes i a la ve això ha començat l'aventura.
Una bona convivència en l'embaràs és una certa garantia de com aniran les coses en el futur. Convivència, diem, en la relació durant l'embaràs
és un molt bon començament, És un molt bon començament, és a dir, això, no? Que l'embaràs és, o sigui, físicament té la dona, però la que està embarassada és la parella, no? Tots dos estan embarassats, i quan més sigui així, o sigui, més s'estan posant els fonaments, no? Per una cosa participada, compartida, vivenciada en conjunt.
O sigui, la criatura encara no hi és, bueno, però en canvi aquests 9 mesos del procés
sí,
són...
Però sí que hi és, aquest és el punt. Aquest és el punt, és a dir, no? Per exemple, i posant una part més trista, no? Quan una dona es queda embarassada i sap que interrompirà l'embaràs, per exemple, et parla del fetus. És que el fetus, tal, i té pressa per treure-se'l, perquè justament és molt dolorós, és molt fort, és molt frapant.
Psicològicament...
De portar, no? O sigui, sentir totes les... Sobretot, per exemple, en una noia jove, per exemple, no? Sentir tot el que són els anuncis de la maternitat quan ella no va cap a la maternitat. És a dir, no la vol en aquell moment. I sembla que no, però aquestes coses són tenen un punt traumàtic.
D'acord, ara no sé si l'especialista ens dirà que ningú no cregui que això de l'avortament també és quelcom així que les dones que ho practiquen s'ho prenen molt a la lleugera, sinó que hi ha aquí un trauma emocional.
Ja, sí, més no, un tràngol que s'ha de passar i que... a veure, i que deixa una certa petjada, no? Que això no vol dir que hagi de quedar traumada per sempre,
no.
Però efectivament no és una cosa inocua o baladí o sense importància.
I no? Suposo que difícilment explicable, no? Allò que passa dins el cap d'una persona quan...
Bueno, cada persona, de vegades algunes estan fent un gran esforç justament per ningunejar, minimitzar...
La situació.
Sí, com si li passés una altra, parlen, no? Però això parla justament de l'esforç que fa per defensar-se del que en realitat l'afecta. No?
Aquests 9 mesos de l'embaràs els viure d'una forma molt diferent el pare i la mare?
Sí. Ara, veus, aquí sí que es parla del bebè, del nen, de la nena, no? No? I aleshores comencen a dir, però per què dius el nen? Dius, sí, a més serà una nena. Bueno, i aquestes coses, però ja diríem, ja té tot una...
Tot un ritual, vols dir?
Tot una manera de parlar. Les mares li posen música, s'adrecen, li parlen, l'escolten, el senten.
Sí, sí.
Cosa que el pare no d'aquesta manera, això segur. No, la mare pot fer participar molt, per exemple, no, dels moviments de les pates, d'expressar i explicar-li, fer-li partícip, no, del que sent, que és una manera de viure-ho, no en primera persona, però sí, justament, no? Com a company de viatge.
Diríem, no? O sigui, que posa-t'hi com vulguis, que aquest fet existencial de la mare amb la criatura, el pare no podrà viure mai.
No. No, Marc, aquí tenim una diferència, no? Que, bueno, que és la diferència sexual, al final, no? És a dir, que la reproductora és la dona. La que produeix el fill, diríem, biològicament parlant, és la dona.
I per tant, qui el sent i qui el viu amb la intensitat...
Sí. De vegades hi ha coses que fan una mica de gràcia, que això em sembla que és molt dels americans, venen unes, com unes armilles...
Ah, sí, perquè se'ls posin els pares,
amb un pes, no? perquè
que se'n faci la idea.
Sí. A veure, és una mica anecdòtic i una mica còmic, que per fer-se la idea, diríem, això no es faran a la idea, diríem, i per més armilles que es posi no s'acostarà més, però sí d'aquesta altra manera, molt més per la paraula, per les vivències, per copsar el que sent la dona, no? I que li transmet.
Ara a veure si serà un tòpic o no, tothom es torna més tendre durant un embaràs? Més sensible, més... no sé.
Bueno, les embarassades, això, els llibres d'embarassades són genials, no? Perquè efectivament tenen una inquietud, diria que estan, fins i tot quan dormen, no? Somien, de vegades són despertades, clar que hi ha, diríem, no? els diferents mesos de l'embaràs, però són despertades pels moviments del nen o de la nena, no? Bueno, que estan tot el dia ja ficats. Amb això, diríem, donant voltes d'una manera o d'una altra. És a dir, que difícilment passa desapercebut per la dona en la seva vida quotidiana el fet de l'embaràs. Però els llibres aquests, per exemple, no? La apetència sexual. Bueno, la apetència sexual durant l'embaràs pot pujar molt, no? Pot minvar, no? O es pot quedar igual. Dius, vale, menys mal que he comprat el llibre, perquè ara sí que sé molt més. I està molt bé, jo crec que...
Això és com el temps, eh? Potser plourà, potser no.
Tal qual. I potser el temps es pot predir més coses que no pas aquí. I és cert, no? I estan més tendres per... Sí, hi ha alguna de tota la sensopercepció que, que està alterada, està, diríem, això, te va molt més sensible a algunes coses.
O sigui que això dels capricis té una raó d'existir, sí. Aquest tòpic del,
sí, sí.
De les maduixes amb nada, aquestes coses, aquest tòpic té raó d'existir.
I l'altra cara també. O sigui, avorrir segons quines coses o rebutjar coses que li havien agradat molt. Per exemple, no poder veure, començar darrere les maduixes amb nata i pel mig, o sigui, no poder veure ni la nata ni les maduixes, però ni olorar-les, vull dir, i poder dir-li al company, dic, mira, si tens que menjar maduixes me'n vaig, te les menges però torno.
I millor mantenir una certa quotidianitat? Es tindrà una criatura, la dona estarà embarassada, si es treballa que es continuï treballant, que s'intenti, diguem-ne, que la vida normal continuï.
Efectivament, no? Poder, diríem, mantenir el que es pot mantenir, és a dir, efectivament, no? Això hi ha algunes embarassades.
Els hàbits...
Sí, això no és una malaltia. No està malalta, està embarassada.
Hi ha persones que ho pensen?
Bueno, de vegades...
Quan dic malaltia, dic en el sentit de què?
Diria, potser no tant les embarassades com les que l'acompanyen.
D'acord.
No? Que les dones, escolta'm...
Vols dir que no cal obsessionar-se?
Ni cal obsessionar-se. El que sí, cal tenir-ho molt present. És a dir, que fer coses sense tenir-ho en compte, sempre inclou... És a dir, anar en bicicleta, anar a cavall...
Sí,
per a cada cosa està allà. I és justament un exercici preparatori interessantíssim, no? I molt, molt fructífer, és a dir, perquè és el que li passarà a aquesta mare durant, si més no, seguríssim els primers 2-3 anys de vida, és a dir, que en tot moment sabrà on està el seu fill i no podrà fer res, ni anar al lavabo sense tenir clar on estarà. Justament moltes mares diuen, escolta, és que ni anar al lavabo, és que no hi ha manera, no? Pues sí. I aquí és el mateix, vas a pujar una bici, o sigui, el futur pare pujarà la bici i segons com també li dirà, ei, anem a fer tal, i et dirà, que estic embarassada, que no puc, o que no convé. Diu, ai, no havia caigut. Però que això que el pare, diríem, pot no caure,
o sigui que
la mare
de...
sí que cau.
O sigui que a partir del que ens dius és molt probable que el moment del naixement, del nen o la nena, sigui un moment, està clar, de felicitat plena i absoluta, i després hi hagi una certa...
A veure, el moment del naixement és com tot, no? Depèn com et vagi en el ball, és un moment, diríem, molt carregat d'emoció, és un moment que també de moltes veritats, on, per exemple, tot el tema de la salut, de l'estat del... És cert que ara hi ha moltíssim coneixement...
De com estan les coses abans,
sí, efectivament, durant l'embaràs i en seguiments, i durant el part, el procés del part, també, però diríem que està molt carregat. Quan surt, està bé, clar, ja aquí ja comença a haver-hi, no?, una... I comença la vinculació amb el nadó. No? Per part de... Ara sí que tots dos el veuen, no? Aquí hi ha pare i la mare.
Perquè viurà d'una forma molt diferent la maternitat una dona que ha tingut un embaràs difícil d'una dona que no l'ha tingut tan difícil?
Depèn. Com es viurà... No, el factor determinant no seria la dificultat per al part. Per exemple, hi ha dones que els ha anat molt bé el part, però, per exemple, poden arribar a fer entrar en un estat de certa depressió, una caiguda molt forta de les ganes de... i de quedar com això, com buides, mm-hmm. no? Com si justament el fet del part i de la sortida segueix, en comptes de dir ostres,
sí, sí,
ara
perquè,
de sentir la satisfacció mm-hmm. de sí, està allà però com sorda, no? Com una cosa una mica sorda i,
diràs,
i
com,
més...
com un esgotament? O com...
Sí, com un esgotament, com un buidament, no? Com si haguessin allà quedat buides. I a veure, i és una cosa relativament freqüent, diríem que, o sigui, a nivell pediàtric i dir que els metges de la depressió postpart és bastant freqüent, no és una cosa absolutament excepcional, mm-hmm. Inclús de vegades per això sí que ja és més excepcional la locura.
Està clar. 10:48, la setmana que ve ens ficarem en si la família ha de fer alguna cosa, quin és el paper de la família en tot això. Els homes tenen depressió postpart o no?
Bueno, en principi no.
En principi no,
No. Però pot haver-hi elements de depressió, però seria postpart descriptivament parlant, uh-huh. Perquè ells no han fet cap part.
Però dic perquè, hem d'entendre, o seria bon entendre, que el pare haurà d'exercir amb la mare un paper determinant també aquests primers mesos?
Sí.
Per allò de l'escutament que deies tu, per aquest moment de cert desequilibri, per dir-ho així, que pot tenir la mare després.
Bueno, de vegades la depressió del pare té que veure amb el desequilibri.
Ah, sí?
De la parella, sí, de la vida.
O sigui que la mare s'ha esgotat i s'esgota el pare aleshores perquè la veu.
Pues sí.
Sí?
Sí, no perquè la veu, perquè a ell també li afecta.
Sí, el desequilibre. Dic, a veure si allò és que l'home que havia d'ajudar ara resulta que...
Pues sí.
Sí. Mm-hmm. Doncs la setmana que ve seguirem per aquest camí, 10:50, des del Centre de Reeducació de Vita, el nostre habitual temps de família, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
Sisplau.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.